Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El que semblava una tarda de dissabte tranquil·la i sense cap ensurt políticament parlant es va transformar en un terratrèmol a la ciutat de Barcelona entre les 4 i les 5 de la tarda. Els comuns anunciaven que donaven suport Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona, se n'anaven a l'oposició i passaven tota la pressió al Partit Popular de Daniel Cirera. La jugada dels comuns també desmuntava el pacte ja tancat i aprovat de Trias-Maragall per donar l'Ajuntament de Barcelona a l'independentisme. Amb aquestes cartes sobre la taula, Daniel Cirera va demostrar que és un home de paraula, un polític de fiar. Va fer costat Collboni perquè havia aconseguit els dos objectius que sempre ha mantingut Cirera com a bandera durant la campanya electoral: no entregar Barcelona a l'independentisme i fer fora els comuns i Ada Colau. Amb aquest gest valent i arriscat, el Partit Popular recuperava més múscul a Catalunya i pot enarbolar el triomf d'impedir que l'independentisme aconsegueixi la capital catalana, situant Collboni com a nou alcalde, mentre que l'aliança dels independentistes, Xavier Trias i Ernest Maragall, quedava tocada de mort. A Barcelona, avui comença un mandat incert i feble, que només compta amb 10 regidors, com li va recordar l'exalcaldessa Ada Colau al senyor Collboni. Els meus vots, li va dir al nou alcalde, són un regal enverinat. Per això cobra importància saber on trobarà suport el nou alcalde per governar la capital catalana, perquè ha promès al Partit Popular que els comuns no entraran al govern municipal, i també ha perdut la confiança de Junts i Esquerra, que han quedat molt tocats després d'haver estat desbancats per un govern municipal que donaven ja per fet. La derrota de Barcelona és la cirereta del pastís dels pèssims resultats de l'independentisme enfront a l'auge del PSC, que ha encès totes les alarmes a la seu dels partits separatistes. Per això, ara confien que la batalla pel català els permeti resistir les eleccions generals del 23 de juliol. Davant aquest panorama desolador, els partits independentistes necessiten un filó per tornar a reengarxar el seu electorat, i un cop mort el procés, ara apreten amb el català i es tornaran a equivocar. La defensa del català davant un eventual govern d'Espanya format per el Partit Popular i Vox no passa per fer del català una llengua d'imposició i perseguir el castellà, com fa l'independentisme. Això és fer més antipàtic encara el català. Bona tarda, sóc Carlos Losada. Com cada dia, la Mar Puerto ens explica notícies d'aquest matí. Mar, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Aquest dilluns té aquests titulars.
Parlem, abans de res, de salut, perquè han descobert un nou fàrmac oral que millora la supervivència en pacients amb un càncer de mama metastàsic comú. Així ho determina el Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, en un assaig clínic amb 708 pacients i que pot reduir en un 40% el risc de progressió de la patologia i la mort. I avui dilluns, els pilots d'Air Europa han començat una vaga que s'allargarà fins al 2 de juliol. El sindicat SEPLA denuncia l'immobilisme i l'obstruccionisme de la companyia, i entre els vols afectats aquests dilluns n'hi ha dos amb sortida o destinació Barcelona. I seguint amb transport, hem sabut també que Renfe unirà Barcelona amb Lió en alta velocitat a partir del 13 de juliol i amb Marsella a partir del 22 de juliol. A més, l'operadora també espera oferir el trajecte a París l'estiu que ve, coincidint amb els Jocs Olímpics. I expliquem avui també que la fisioteràpia teleassistida és insuficient per usuaris crònics i vulnerables, segons un estudi de la Universitat de Lleida sobre el confinament per la Covid-19. L'estudi qualitatiu posa de manifest les barreres tecnològiques de la teleassistència pels col·lectius vulnerables. A tot això, hem d'informar també que els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu indoor de marihuana a més de 2.600 plantes a l'interior d'un mas del municipi de Vinyols i Els Arcs, al Baix Camp. Un home de 33 anys ha estat detingut. I acabem també explicant avui que en Woody Allen inaugurarà el Festival Jazz de Barcelona el 19 de setembre. El concert tindrà lloc al Teatre Tívoli.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dilluns amb ambient d'estiu arreu de Catalunya. Xafogó marcada a tota la costa i molts termòmetres per sobre dels 20-23 graus. A l'interior i al Pirineu fa una mica més de fresca. Arreu de Catalunya hem tingut un matí de dilluns amb cel tapat i algun ruixat molt poc important, mentre que aquesta tarda ja tindrem més estones de sol. Es mantindrà encara la xafogó marcada a la costa i temperatures que a poc a poc es van enfilant. I ara és moment de conèixer com està la xarxa viària, com sempre, amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. Hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació a l'autopista AP7. Hi ha hagut un accident a l'Ampolla en sentit Castelló. En aquest tram només se circula pel voral i això provoca 3 quilòmetres de congestió. A la C-17 hi ha un carril tallat a l'Ametlla del Vallès en sentit Vic per un vehicle avariat, i això provoca uns 3 quilòmetres de lentitud i aturades. La mateixa C-17, a més, hi ha 2 quilòmetres d'intensitat a Parets del Vallès en sentit Vic. A la Ronda Litoral de Barcelona, a la B10, hi ha retencions entre Cantunis i el Port en sentit Besòs i entre Bac de Roda i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:15, el primer dia de feina del nou alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ja ha servit per visualitzar la frase que Ada Colau va deixar anar en el seu discurs d'acomiadament. Els meus vots són uns vots enverinats. És a dir, que amb 10 regidors la governabilitat se li presenta força complicada a Jaume Collboni, que haurà de fer mans i mànigues per recuperar la confiança perduda tant dels comuns com també de Junts i Esquerra si vol tancar acords amb aquestes formacions. Avui Jaume Collboni ha fet ja un primer gest cap a Ada Colau, anunciat que mantindran el seu càrrec amb membres dels comuns. D'aquesta manera, el conegut com a sotogoverno quedarà pràcticament igual amb integrants del PSC i dels comuns perquè, segons Jaume Collboni, la fórmula ha funcionat.
I, evidentment, el meu criteri per escollir els directius gerents de l'Ajuntament de Barcelona són, bàsicament, criteris de professionalitat i vàlua. I, des d'aquest punt de vista, he de dir que tenim directius públics i tenim gerents de l'Ajuntament de Barcelona de molta professionalitat i molta vàlua, independentment de que tinguin o no adscripció política.
El primer dia laborable, després d'un cap de setmana frenètic a l'Ajuntament de Barcelona, el republicà Ernest Maragall ha dit que no abandona el consistori. És més, ha anunciat aquest matí que serà el número 2 del partit d'Esquerra a les eleccions generals del pròxim dia 23 de juliol. També Maragall ha acusat Colau d'entregar la capital catalana a Madrid i Xavier Trias ha acusat Jaume Collboni de no tenir paraula. Es mostra partidari Trias de mantenir el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona. Diu que Núria Marín sí que és de fiar i ha anunciat que d'aquí uns mesos passarà a ser un jubilat.
Que el primer que he de fer jo ara és consolidar l'equip de gent que tenim, la gent que queda, escolta'm, posar ordre, ser capaços de carregar-nos de força tots una altra vegada, i és una decisió que prendré jo d'acord amb el meu partit, és una decisió ferma aquesta, no és una decisió que dius no m'estaré 4 anys, segur que no, però no sé quants mesos m'estaré o quants dies m'estaré.
I el popular Daniel Cirera accepta, diu que accepta que Jaume Collboni, el nou alcalde barceloní, mantingui el personal tècnic dels comuns sempre i quan sigui per canviar la gestió municipal.
Miri, a mi, mentre mantingui a qui vulgui, però mentre les polítiques que faci des del govern municipal siguin les que portin a Barcelona a tornar a créixer, a traure inversions, a portar grans esdeveniments a la ciutat de Barcelona, a facilitar que la gent munti empreses, creï negocis, a mi em dóna igual amb el personal tècnic que ho faci, sempre quan aquest personal tècnic estigui al servei d'un alcalde que lideri la ciutat de Barcelona i que vulgui posar una altra vegada a la ciutat de Barcelona en marxa.
I el portaveu dels comuns, Jordi Martí, assegura que només entraran en un futur govern si hi ha acord de totes les esquerres. A dia d'avui, diu Martí, es tracta però de recosir unes ferides que són profundes.
Obre un escenari en el que nosaltres no llancem la tovallola de la possibilitat de que quan passi la bromera, segurament quan passin les eleccions generals a l'Estat, puguem recuperar espais de confiança entre les forces d'esquerra i puguem aconseguir per nosaltres el més important, que és continuar fent les polítiques que hem fet els darrers 8 anys i poder continuar consolidant aquest projecte de transformació.
I des del món econòmic i empresarial esperen que amb el nou govern municipal de Barcelona torni al sentit comú i la sensatesa amb l'objectiu de recuperar el lideratge que la capital catalana ha perdut amb Ada Colau i també amb el procés. Són paraules del president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, que mirant ja les eleccions generals del pròxim 23 de juliol ha demanat al futur president espanyol menys hostilitat cap a l'empresariat i més col·laboració. Les declaracions de Bonet les ha recollit el Joaquín Soneira.
Primeres reaccions econòmiques després del relleu d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona. El president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, ha explicat al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra que Barcelona ha perdut pistonada com a potència econòmica i, en aquest sentit, Bonet confia que torni el seny a Barcelona per recuperar el lideratge que s'ha perdut amb Colau i el procés.
Barcelona té tanta potència que no col·lapsa i no desapareix, no? Però sí que ha perdut lideratge i rellevància. I, bueno, la pot recuperar, evidentment. Si es fan les coses en sensatesa i sentit comú, no?
El president de la Cambra de Comerç d'Espanya està convençut que el futur president del govern central tindrà un tarannà menys beligerant amb l'empresariat.
Crec que guanyi qui guanyi, això passarà. Reconec que sóc un optimista, eh? Però crec que serà un canvi del tarannà del govern, en el sentit que estarà no hostigant el món empresarial, sinó recolzant i animant el món empresarial, que és el que ha de fer.
Bonet ha explicat que Espanya ha fet un salt immens els últims 45 anys des de la transició, on ha destacat la figura del rei emèrit Juan Carlos I, tot i haver patit molts moments polèmics durant els últims anys del regnat.
En aquest sentit, se li ha de donar un homenatge al rei Juan Carlos, perquè va ser l'artífice del tema. Evidentment, després ha fet coses que la gent no li han agradat, no? Però Espanya, la història d'Espanya, aquest passarà com un tio fonamental, no?
També ha parlat sobre les pensions. Bonet lamenta la manca de recursos a la Seguretat Social i diu que per això s'ha passat a les empreses la responsabilitat de fer-se càrrec del problema.
2:15, neteja i espai públic, ha explicat aquest matí Jaume Collboni, seran dues de les primeres prioritats del nou govern a l'Ajuntament de Barcelona. I quan parlem d'espai públic, molts barcelonins pensen en la convivència entre oci nocturn i veïns. Precisament sobre aquesta problemàtica s'han donat els últims dies passes importants, ja que les patronals de l'oci nocturn i les federacions veïnals de Barcelona han arribat a un pacte per traslladar de cara al futur i a les afores de la ciutat alguns dels establiments. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra ha estat aquest matí l'advocat de la patronal Fecalón, Fernando Martínez, que ha dibuixat alguns dels canvis que s'han consensuat i que contemplen revitalitzar algunes zones de la ciutat que són menys cèntriques. Yolanda Canales, de quines zones estem parlant?
D'entrada, es deixa clar que no es vol que desaparegui l'oci nocturn de Barcelona, sinó traslladar-lo a altres punts de la ciutat on pugui haver un menor impacte cap als veïns. Zones on hi hagi més ràtio d'oficines, per exemple, o a la zona universitària. Fernando Martínez, secretari general de la Fecalón, una de les patronals de l'oci nocturn, posava aquests exemples.
Estoy hablando, por ejemplo, pues fíjese usted, la zona universitaria, ¿no? Que por la noche se queda libre, pues podríamos hacer allí perfectamente una zona de terrazas muy bien puestas, tipo Paseo de la Castellana, que también se habló muchas veces. Otra actividad, por ejemplo, le pongo ejemplo, el velódromo, ¿me entiende?, de Horta, también ya tiene licencia de sala de fiestas. La Universidad de Química tenía una licencia de discotecas anterior.
Martínez, en tot cas, parla de pacte històric amb els veïns, no només per la novetat, sinó pel fet de treballar conjuntament amb els afectats, amb els veïns en definitiva, amb propostes que facin possible, d'una banda, que els veïns puguin descansar, i de l'altra, que els joves, i no tan joves, puguin gaudir d'oci nocturn.
És el camino, ¿no? Yo creo que es el instrumento. Yo siempre he hablado que difícilmente las patronales pueden hacer las cosas y pueden hacer sus objetivos si no están de la mano de los vecinos, de los afectados. Y yo creo que todos los empresarios de ocio nocturno quieren llevarse bien. Quieren llevarse bien porque está la gestión de sus negocios, está el respeto de sus trabajadores, y en esto nos hemos puesto a trabajar.
Estan treballant en un nou pla director. En aquest sentit, Martínez lamenta que l'anterior govern municipal no es preocupés d'aquesta qüestió i es limités a suspendre les llicències d'activitat. Quan el cert diu és que a Barcelona hi ha demanda d'oci, però en els darrers anys la ciutat ha perdut uns 200 establiments d'aquest tipus. I això que provoca? Que els que hi ha no puguin absorbir tota la demanda i que la gent es quedi fora, al carrer.
El problema de que ara tenim és perquè estan morint d'èxito los que hay más público que quieren más locales, no se puede absorber y eso se está quedando en la calle. Lo cual, rotura de espacio público, utilización del espacio público, rotura de mobiliario urbano, problemas de orden público, bueno, todo este es el tema que tenemos que trabajar.
Això a mig plaç, a curt termini, diuen, s'han de treballar altres qüestions i es parla, per exemple, de trobar fórmules perquè els empresaris de l'oci nocturn conscienciïn els clients sobre el civisme o que s'habilitin zones per a fumar sense que hagin de sortir al carrer a la nit.
Yolanda, has visitat aquest matí una de les zones d'oci nocturn més tensionades, tot i que darrerament el nivell de queixes veïnals ha baixat considerablement. Ens hem de situar al carrer Enric Granados, al vell mig de l'Eixample. Com respiren els veïns d'aquesta zona plena de bars i també de restaurants?
Hi ha diversitat d'opinions. Hi ha qui creu que està bé portar altres zones de la ciutat l'oci pel bé dels veïns, perquè reconeixen que en determinades zones els sorolls amb els botellots, per exemple, són insuportables. Però també hi ha qui creu que si s'ha de traslladar, que es faci a zones segures, que no estiguin especialment apartades i on hi hagi facilitat d'agafar transport públic.
Y yo veo bien que se descentralice, porque bueno, también así, sobre todo con los botellones y todo, se lía mucho y a ver si también se puede, no haya tanto jaleo y no tanto problema.
Sí que está bien para los vecinos y tal, pero se tendría que mirar eso, que fuese un entorno seguro y tal, porque si te tienes que desplazar, son zonas que quedan después muy apartadas, solas y tal, a mí me daría un poco más de miedo que si és en el centre de la ciutat, que tienes taxis, metro o lo que sea.
I els veïns, evidentment, estan encantats amb aquesta possibilitat. En el cas del centre, a l'Eixample, per exemple, diuen que han de suportar no només el soroll de la gent que surt de festa, sinó les obres de la superilla. Hi ha també algun veí que fa propostes. Veu bé que es traslladin els locals a la zona universitària.
Los vecinos no podemos descansar. Ya todavía con todo lo que han hecho aquí, tenemos las casas llenas de polvo. Supongo que eso sería lo mejor.
Realment, al centre de la ciutat, entre que ja estem prou, hi ha moltíssima gent i jo penso que és millor una mica als afores, tant a la zona universitària, que llavors no fan mal a ningú.
I sobretot, el que creuen és que aquest oci es quedi efectivament a la ciutat, encara que sigui als afores, però en cap cas portar-lo a altres punts a l'àrea metropolitana i que això impliqui agafar cotxe o tren. Això no funcionaria, i ho diu un jove, però també una persona gran que viu fora de Barcelona i quan era més jove venia precisament a la capital catalana a divertir-se.
Crec que la solució que han donat no és la més òptima, al final la gent vol sortir a prop de casa, llavors entenc que puguin portar-ho a una zona que estigui dintre la ciutat, però més al costat, però no fuera de la ciutat en tren.
Sí, funciona bien, pero yo he estado fuera y venía siempre a Barcelona. Me tendrían que poner algo muy atractivo para descentralizarlo.
I com a mínim el que esperen, especialment els veïns, és que el nou govern entomi la problemàtica i es comencin a posar solucions en aspectes com els sorolls o els botellots.
Gràcies, Iolanda. Ja ho heu escoltat. És difícil acontentar tothom, però, evidentment, si arriba a bon port aquest pacte, que han arribat, com dèiem, la patronal de l'Oci Nocturn a Barcelona i també les federacions veïnals, doncs ja serà un pas almenys important amb aquesta entesa. Traslladar una part de l'Oci Nocturn de cara al futur, doncs, a zones menys tensionades, una mica apartades del centre de la ciutat, com poden ser la zona universitària o també la zona del Velòdrom d'Horta, que són zones on hi arriba el metro, on hi arriba el bus i també són també formen part del que és el nucli de la ciutat de Barcelona. I ara t'explico com la Policia Nacional ha desmantellat a la capital catalana un grup que ha fet almenys 17 estafes de l'amor o amb falsos anuncis de lloguer. Ho ha fet arreu d'Espanya. En total, els delinqüents haurien estafat més de 22.000 euros. Gisela Boada, com ho feien?
Utilitzaven diversos mètodes operandi. Un d'ells era la coneguda estafa de l'amor, on els delinqüents utilitzaven diferents identitats per acostar-se a les seves víctimes. Eren tant homes com dones, i ho feien a través d'aplicacions de contacte o fins i tot guanyant-se la seva confiança en llocs com el gimnàs. La Policia Nacional apunta que hi havia casos on també es mantenien relacions íntimes. Tot això per aconseguir un llaç sentimental i, per últim, demanar-los ajuda econòmica a través de transferències bancàries. Un altre dels mètodes era els falsos anuncis a les plataformes digitals. Ens ho explica Ana María Curiel, portaveu de la Policia Nacional.
Los miembros de este grupo se hacían pasar por propietarios de inmuebles en alquiler, que subían a diferentes plataformas. Para captar a sus víctimas, ponían estos domicilios a precios más competitivos y a cambio de una fianza simulaven la reserva del mismo.
Per no ser enxampats, el grup criminal utilitzava víctimes d'estafes anteriors per demanar els diners als nous estafats. El detingut és el líder de la banda criminal, però la policia ja ha localitzat diferents persones implicades que haurien col·laborat amb ell a canvi de contraprestació econòmica. De moment, des del cos policial s'ha informat que es prendrà declaracions a l'acusat i a dues persones més en qualitat d'identificats però no de detinguts.
I en una operació conjunta de Mossos i Policia Nacional s'ha desarticulat un clan familiar que havia col·locat més de 100.000 euros en bitllets falsos en nombrosos establiments. La investigació es va iniciar al setembre i ha finalitzat amb la detenció de quatre dones d'entre 18 i 41 anys a Móstoles, Puerto Llano, Jerez de la Frontera, entre les quals es trobarien els líders del grup. Les quatre arrestades es vestien amb túniques i vels islàmics, imitaven accent àrab i simulaven un incident racista per introduir els bitllets falsos falsificats de 200 i 500 euros. Els membres del grup tenien coneixements i experiència en la falsificació de bitllets i els hi consten diversos antecedents per fets familiars. I la policia local de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha tingut un home francès que anava exhibint una pistola per un carrer d'Empúria Brava. Els fets han passat a la matinada de dissabte a diumenge i va ser la parella de l'arrestat qui va avisar la policia sobre l'actitud que tenia el seu marit. De seguida, dues patrulles van escostar-se fins al lloc dels fets i van reduir l'home que encara anava mostrant la pistola. Un cop detingut, els policies se'l van emportar a la comissaria i van confiscar-li l'arma que va resultar ser de foc real. L'home haurà de respondre per un delicte de tinença il·lícita d'armes davant del jutge de Figueres. Arriba ja el moment de fer una petita aturada, dos minuts de publicitat, de bones recomanacions i després la Mar Puerto ens portarà una història molt bonica, molt impactant, molt emocionant, basada en un documental. Es diu Hermano Caballo.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si desconectas, te lo pierdes.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Se rumorea que usted es una de las tres personas que le aconsejó a Pedro Sánchez que adelantara las elecciones generales y que...
Pues mire, es uno de los muchos rumores y fake que existen.
En estos dos pequeños municipios, las elecciones, podemos decir que fueron de todo menos tranquilas.
Tanques de tormentas. Y los de la tarde hemos venido a conocer uno de esos.
Imagínate lo que supone vivir la vida hasta los 75, hasta los 80, sin saber leer y escribir.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
Con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bienvenido.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs avui la Mar Puerto ens porta una història. Està basada en el documental Hermano Caballo. Està dirigida pel cineasta Marcel Barrera. Explica la història d'un domador, es diu Santi Serracams, i els seus cavalls, amb els que té una manera especial de comunicar-se i també d'entendre's. És una preciosa història que la Mar ha escoltat en la veu del seu protagonista i que comença al Marroc. Endavant, Mar.
Sí, nosaltres hem parlat amb el domador de cavalls, Santi Serracams, qui ens ha explicat abans de res la història del Mabruk, aquest cavall que va rescatar, i també per què va decidir emportar-se'l del Marroc i com es troba en aquests moments.
Vam anar a Marroc a buscar un cavall molt bo, un euga molt bona, una eugara molt, molt bona, i al final, quan vaig veure aquest cavall tal com estava allà, que era un cavall que el feien servir per treballar les bessures i tot això, doncs tal com estava allà, que pobret estava fatal de salut i psicològicament, doncs vaig pensar que era molt millor emportar-nos aquest que no pas l'altre cavall que no necessitava l'ajuda. Ens el vam emportar i el cavall ara està a casa i la veritat que és espectacular. La veritat que ara està superbé, superfeliç, aquí en els camps corrent, jugant amb els altres, està fent espectacles amb nosaltres, la veritat que molt bé.
I és que actualment el Santi té prop de 50 cavalls. Una idea, la de ser domador, que podem dir li ve de família.
Els meus pares eren criadors de cavalls. Jo vaig néixer entre cavalls. L'únic que em vaig dedicar una mica a la competició, vaig ser ferrer de cavalls, i vaig veure que dintre aquest món hi havia un buit on s'havia de canviar diverses coses. Si vaig decidir, doncs, intentar començar a estudiar els cavalls amb llibertat, com es comportaven, com era el que feien, tot això, per poder, doncs, arribar a comunicar-me amb ells sense haver d'arribar gens amb l'agressivitat ni el maltracte ni res d'això.
Així doncs, com ell diu, dins d'aquest món s'havien de canviar diverses coses. D'aquí que sortís el seu espectacle de cavalls en llibertat amb un objectiu molt i molt clar.
Hem muntat un espectacle de cavalls en llibertat on que la gent veigués que sense el maltracte, només amb el benestar del joc, es pot aconseguir el que vulguis amb ells. I fem, doncs, una coreografia i un joc juntament amb humà i cavalls.
En definitiva, una vida, la del Santi, dedicada plenament a aquests animals i que serveix també per inspirar grans històries, com ha passat en aquest cas amb la del documental Hermano Caballo.
Gràcies, Mar. No em surten els comptes. Per a molts nois i noies, aquesta és una frase que entra dins del seu dia a dia quan se'ls parla de les matemàtiques. De fet, es tracta de la matèria que més suspensos sol aglutinar al final de curs, i no és casualitat. Les causes que poden generar que un estudiant tendeixi a no superar els mínims plantejats en aquesta assignatura, doncs són ben diversos. Des de que el professor no s'explica prou bé, no m'interessen, o fins i tot que són molt avorrida, les matemàtiques, que és una assignatura molt avorrida, però hi ha fórmules i sistemes per ensenyar de manera molt més amena una assignatura que per a molts estudiants és un veritable os. Es tracta de plantejar-ho com un joc de deducció i que els alumnes gaudeixin amb les matemàtiques, o les màtems, o les mates, com es coneixen. Ho ha comprovat el Joan Gual, que aquest matí ha escoltat Herrera en Cope Catalunya i Andorra.
Les matemàtiques sempre han estat un conflicte dins de l'educació dels més joves. La por i l'angoixa estan presents en els estudiants i això acaba causant que no els agradi aquesta assignatura. InnovaMat és una de les plataformes que vol ensenyar als professors diferents metodologies amb un objectiu: eliminar la por dels estudiants.
Crea el que diem que crea molta angoixa, no? Hi ha molta gent que es bloqueja, que diu, vale, per mi és com una barrera, jo aquí no he entrat, serà que jo no serveixo per les mates. I això és una concepció que s'ha de canviar, perquè en realitat les matemàtiques són una matèria molt bonica que pot ser per tothom.
Solucionar d'arrel el problema actual que hi ha amb les matemàtiques no té com a objectiu generar més matemàtics, sinó que els joves tinguin més possibilitats per escollir el seu futur laboral.
Tampoc volem generar matemàtics. El que volem en realitat és que la gent no li tingui por a les matemàtiques, que no condicioni com el seu futur en funció de si les puc esquivar o no, que és el que moltes vegades ha passat, i que simplement la gent no li tingui por.
Les matemàtiques són molt importants, ja que hi ha estudis que associen aquestes amb un índex elevat de qualitat de vida, com és el mateix progrés educacional, la feina, l'estatus socioeconòmic i l'estabilitat financera.
I ara saludem a la Raquel, Raquel Bejines, que és la mare del Jan. Raquel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, avui estem parlant de matemàtiques, el que els costa als nens a vegades doncs, aprendre les matemàtiques, anar a la classe de mates. Parlem-nos una mica del, del Jan. Li agraden les matemàtiques al teu fill?
Sí, li agraden molt les matemàtiques.
Li agraden molt.
Li agraden molt les matemàtiques, però en general li agrada aprendre.
Ja.
Llavors, si els mestres fomenten que l'aprenentatge sigui divertit i sigui participatiu, doncs encara li agrada més.
Ara quina edat té el teu fill? Quina edat té el Jan?
Ara ha fet 12 anys.
12 anys.
Està acabant aquests dies 6è de primària.
Molt bé. I com li ha anat? Com li ha anat aquest 6è de primària?
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé. Doncs la veritat és que tenim molta sort. És un nen molt apassionat per tot el que fa.
Yeah.
I la veritat és que està traient tot excel·lent. O sigui, aquest curs està molt, sí, està molt motivat. En Jan és un nen molt treballador.
Parlaves tu de que les matemàtiques a molts nens doncs, els costa moltíssim. El Jan dius que li agraden. Escolta una cosa, però que s'han de fer entretingudes, agradables, amables les mates, no?, en aquest sentit.
Sí, exacte.
Ei.
Jo recordo quan era petita,
sí,
que a mi sempre també m'ha agradat molt estudiar i anar a l'escola, però que doncs jo vaig ser d'una època que el sistema era memorístic, era un aprenentatge molt mecànic. En canvi, ara, pel que veig amb el meu fill, doncs és un sistema molt més participatiu. O sigui, són propostes educatives que a través del joc, la manipulació, els reptes, i els nens estan molt més motivats, no s'avorreixen com abans.
Clar. Clar, no és allò de començar una classe a les 8 del matí amb el profe de mates i que et comença a explicar allà com es fan totes les operacions i tu amb una cara de son i avorriment. Ara és molt més entretingut, dius, no? Quin sistema
sí,
utilitzen?
És molt més entretingut, perquè
ja.
Ells aprenen descobrint. Llavors, d'aquesta manera, els conceptes els entenen el que estan fent. Jo crec que abans més aviat memoritzàvem i repetíem. Llavors, quan estaves a l'examen, ho sabies fer, resolies aquell problema, aquella qüestió, però després potser no te'n recordaves, perquè només ho havies memoritzat. Ara, amb la descoberta, amb la pràctica, amb la posada en comú amb els companys, doncs, com si fos un joc, estan aprenent i descobrint. I penso que és molt més... O sigui, és un sistema molt més pràctic i amb millor resultat.
Clar. I això és qüestió més de com es dona la matemàtica o sobretot del professor o la professora de matemàtica, Raquel? Perquè també influeix el professor,
coses.
Eh?
Jo crec que són totes les dues coses sumades. Vull dir que és una suma de que el professor o el mestre tingui un talent per fer la seva feina, que és ensenyar i motivar els nens i les nenes, i de l'altra banda que hi hagin doncs, sistemes, eines, propostes educatives que ho promoguin i que aquest mestre no es trobi sol davant d'una aula de 25-30 nens i nenes i ara què faig perquè els nens estiguin motivats a l'aula i no s'avorreixin. Perquè ja sabem tots que quan ens avorrim comencem a parlar, comencem a distreure'ns,
ja no fer cas.
Clar.
Tu també ets, com el teu fill, com el Jan, has sigut sempre una bona estudiant, t'ha agradat les matemàtiques, també és podríem dir, hereditari, això, Raquel, o no?
A mi, jo soc de lletres, però...
Benvinguda al club, doncs. Benvinguda al club, doncs.
Sí, exacte. Nosaltres som de lletres, no?, però jo vaig fer mixtes i vaig introduir la estadística, perquè considerava que era... que saber quatre nocions d'estadística, doncs que em podria ajudar en endavant. I crec que sí, que tot el que donen les matemàtiques és una agilitat mental que després es pot aplicar a altres etapes de la teva vida i a tot el que facis, en realitat.
Tu què li diries, per exemple, a un pare o una mare que ens estigui escoltant, que té un fill que li costa molt això d'entrar a les matemàtiques, tu què l'aconsellaries que fes, per exemple, aquest estiu?
Doncs sobretot que trobi les propostes educatives, com Innovamat, que en l'escola del meu fill, que és el Joan Maragall d'Arenys de Mar, doncs hi estan apostant, i en altres centres, perquè aquests dies parlava amb altres famílies que també a Barcelona, que també coneixen aquest programa, que és una proposta educativa participativa a través del joc, de la manipulació i de la descoberta, i que també té unes quaderns d'enginy, que es diuen Enigmat, que són per fer en família i que apliquen doncs, els coneixements, però a través del joc, d'una manera divertida i molt participativa.
Molt
i per tant, que és una manera, una activitat per fer amb pares, mares i fills, que pot ser molt, molt entretinguda i també pels nens doncs, molt pedagògica.
Molt pedagògica i una manera, doncs, com tu deies, divertida, amena, àgil i podríem dir estar que fàcil d'aprendre matemàtiques i de fer que t'agradin les matemàtiques, que a tots ens han costat alguns més o altres menys una mica. Raquel Mejines, moltíssimes gràcies per estar aquest migdia amb nosaltres i felicitats al Jan per ser tan bon estudiant.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta confiança i per aquest espai.
Molt bé, doncs esperem haver aprovat l'assignatura de les matemàtiques. Nosaltres el que farem ara, quan entrem ja a la recta final del migdia COPE, és presentar-te ara un gos robot que des d'ara s'encarrega de la vigilància de la planta de l'empresa Carburos Metálicos al polígon petroquímic del Morell. Això està a les comarques de Tarragona. La màquina en qüestió és autònoma i pot fer rondes de vigilància cada hora, tot el dia, i sense que ningú el guiï. L'Andrea Cabrero sap més coses d'aquest gos robot, el Kuiper.
L'innovador robot automàtic Kuiper disposa d'un sistema pioner de control que té com a objectiu incrementar la seguretat, millorar la productivitat i tindrà funció preventiva per tal d'evitar futurs problemes. Irene Gómez, cofundadora i CEO de Kuibotic, remarca la capacitat que té el robot per elaborar informes amb totes les dades recopilades i poder enviar-les sense la necessitat de connexió a internet.
El Kuiper no necessita ni internet ni GPS per treballar, és a dir, pot funcionar en qualsevol entorn. Què ens permet això? Enviar dades en qualsevol moment, és igual que perdi la connexió, que estiguem en zones interiors o exteriors.
Roland Clark, director d'Operacions i Enginyeria a Carburos Metálicos, ha destacat que el Kuiper és una gran ajuda per l'equip d'operacions, perquè permet fer rondes a cada hora sense la necessitat de que ningú el guiï, a més de tenir la capacitat d'avisar en cas de detectar alguna anomalia.
Como el robot es autónomo, puede ir pues, haciendo rondas, pues cada hora hace una ronda, entonces lo podemos olvidar. Si detecta algo, nos avisa. También podemos mirar las mediciones que hace. Entonces es una cosa que va independiente, no hay nadie guiándolo.
Gràcies a aquest nou sistema de navegació autònoma, Kuibotic ha aconseguit guanyar el primer premi de robòtica del DARPA, el concurs més prestigiós del món. L'empresa es mostra molt ambiciosa i relata que ja té altres projectes en fase d'estudi que es podran anar implementant en el futur.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas ofereix a les persones en situació d'atur orientació, formació i acompanyament dins d'un itinerari personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar i poden tenir necessitats diverses en relació a la inserció laboral. Per això, des de Càritas oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar, des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l'alfabetització bàsica a la borsa de treball domèstic i la relació com les empreses, els aprenentatges prelaborals i la formació d'oficis. Els processos d'inserció laboral es fonamenten en uns coneixements previs i en l'assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com en la presència d'actituds positives davant les exigències de les relacions laborals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
És la d'Esports Cope, com cada dia, quan arribin les 3 de la tarda i 5 minuts, el Joan Batllori, amb tot el seu equip d'esports, doncs ens explicarà tot el que ha passat aquest matí i el que pot passar al llarg d'aquesta tarda. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Molt bé. Les 3 i 5, com deia, Esports Cope. Jo no sé per on passa l'actualitat d'avui, la ressaca del gran triomf de la selecció d'Espanya, però hi ha més coses, no?
Sí, hi ha moltes coses, la veritat. Venim d'un cap de setmana on hi ha hagut moltes competicions i estem en una època o en una fase de la temporada on es decideixen molts títols i hi ha gent que acaba rient i hi ha gent que acaba plorant. I de tot això en parlarem avui al programa. Estarem a Pals, on ha parlat allà amb un torneig de golf benèfic Pep Guardiola. Li han preguntat moltes coses, entre elles pel futur de Gundogan, futbolista del Manchester City, que Guardiola vol que es quedi allà i el Barça vol fitxar-lo. De seguida escoltarem a Guardiola, que ha dit sobre aquest tema i sobre d'altres temes. Parlarem d'aquesta victòria de la selecció espanyola a la Nations League, gràcies als llançaments des del punt de penal. És dels grans trofeus de seleccions el sí. menys important, però al final és un torneig. I Espanya...
11 anys han passat,
sí,
eh?
Sí, sí, des de l'Eurocopa del 2012, que Espanya no aixecava un torneig internacional, i sempre és bo guanyar, i en aquesta ocasió encara més. Primer perquè et manté a l'èlit del futbol mundial i després perquè el projecte amb Luis de la Fuente havia començat amb algun dubte i segur que aquesta victòria servirà per donar estabilitat. Parlarem també de l'Espanyol, que s'ha fet ja oficial la cessió amb opció de compra no obligatòria a final de temporada de Joselu pel Real Madrid, i parlarem també de bàsquet, que el Barça ha posat el 2-0 al marcador en aquesta final de la Lliga ACB. Per tant, el Barça ara té tres oportunitats per proclamar-se campió. Demà hi ha el tercer partit a Madrid. Si el Barça no el guanyés, tindríem el quart el dijous, i si el Madrid guanya els dos que es disputin a la capital d'Espanya, tindríem el cinquè aquí, el proper diumenge aquí al Palau Blaugrana. Per cert, ahir, en aquest segon partit, gran partit de Mirotić, que va ser aclamat, com feia molts anys que no es veia, pel Palau Blaugrana.
El que el fan fora, no? Ja està
Barça,
fora, no?
El Barça li ha comunicat que li rescindeix el contracte a final de temporada, però deixem una petita finestreta oberta que pugui passar alguna cosa. En principi, sí.
No us perdeu com cada dia Esports Cope. 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies.
Que vagi bé.
Fins ara.
I abans d'acabar, recordar que com cada dia a les 7 de la tarda i a la Linterna, avui sota la batuta del Sergi Tor, a partir de les 7 en punt, on arribarà l'última hora informativa d'aquesta tarda i també on seguirem donant contingut a les dues notícies importants per nosaltres d'aquesta jornada. D'una banda, el tema de les matemàtiques, que molts joves, nois i noies, no els agraden les matemàtiques, les suspenen, un clàssic habitual, però escoltarem aquesta tarda un professor de la Universitat de Girona que diu que les matemàtiques són divertides, que agrada molt, o que passa que s'expliquen malament. I també coneixerem més detalls d'aquest acord entre les patronals de l'Oci Nocturn i els veïns de Barcelona. En aquest cas, escoltarem alguns dels integrants dels veïns de la capital catalana. Continua a migdia Cope, com sempre, Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda.